La delicada situació al front de guerra obliga Zelensky a replegar el seu exèrcit i anul·lar la seva agenda internacional. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Des que Rússia va reactivar els atacs divendres passat al nord-est d'Ucraïna, s'han hagut d'evacuar més de 8.000 persones a la regió de Kharkiv. Avui, Volodymyr Zelensky ha decidit fer un pas més per protegir la població i els seus soldats i ha anunciat que l'exèrcit es replega en algunes localitats per mirar de ser més eficaços en els combats des d'altres posicions, Sara Riera.
La situació del país és tan delicada ara mateix que Zelensky ha anul·lat tots els viatges a l'estranger que tenia previstos per als pròxims dies, inclòs el de Madrid i Lisboa, que de demà passat, per firmar un acord de seguretat.
Mentrestant, a Gaza, els desplaçaments de la població són constants. Només al sud de la franja s'ha hagut d'evacuar prop de 500.000 de palestins.
Es dona la circumstància que avui els palestins dins d'Israel recorden la Nakba, quan els van expulsar fa 76 anys i es va crear l'estat hebreu. Aquesta dona que sentireu hi era aleshores i encara hi és ara.
No hi ha una catàstrofe pitjor que aquesta. Soc aquí des de fa 80 anys i mai no havia vist una catàstrofe igual. Ens hem quedat sense cases. Els nostres fills han marxat. No tenim propietats, ni or, ni ingressos. No ens queda res. Ja no podem plorar per res.
Mentrestant, a casa nostra, a Catalunya, continuen les rèpliques pels resultats electorals de diumenge. Us avança Catalunya Ràdio que la cúpula d'Esquerra Republicana es reuneix aquesta mateixa tarda per començar el debat intern després de la seva patacada electoral.
L'escenari que pren més força és que es faci un congrés extraordinari a final d'any. De moment, qui manté el silenci és Marta Rovira, la secretària general del partit, que fins ara s'ha mostrat partidària de renovar els lideratges per obrir una nova etapa.
36 dels 202 municipis del sistema Ter Llobregat han passat els 3 mesos d'emergència per sequera amb consums per sobre del que estava permès. Entre els que no han aconseguit reduir el consum fins als 200 litres per habitant i dia, que era el topall, hi ha Matadepera.
La que ja va multar aquest ajuntament amb 50.000 euros per un consum elevat i ara el mateix consistori comença a multar directament els ciutadans incomplidors. Guillem Montagut n'és l'alcalde.
Sí, iniciem ja l'expedient sancionador per alguna de les cases que tenen un consum molt elevat. Són consums exagerats, molt exagerats.
I mentre continua la picabaralla política per qui assumeix la responsabilitat del caos a Rodalies de Renfe, els ciutadans es van adaptant a la situació que ha deixat el robatori de coure que hi va haver diumenge a Montcada i Reixac.
Us explicarem com el dispositiu especial que es va haver d'activar ha canviat els hàbits de transport de molta gent.
I aquest Catalunya migdia també passarem per Menorca. Allà es ven un poblat talaiòtic per 1 milió d'euros. L'oferta ha tornat a posar sobre la taula el mal que fa vendre's el patrimoni, Caterina Carmany.
Hi ha divisió entre els que pensen que s'hauria de vendre i els que no. Unanimitat en l'opinió que si algú compra Benissafua per 1 milió d'euros, serà un estranger. L'oposició reclama al Consell que ho compri. El Consell respon que no és cap novetat, que el 85% dels poblats talaiòtics estan en finques privades. I altres propietaris, en veure aquesta oferta, s'estan plantejant vendre també per milionades.
Doncs precisament a la segona hora del Catalunya migdia parlarem amb els propietaris d'un altre monument, en aquest cas una naveta, que també han posat a la venda aquesta atenció per 4 milions d'euros. I en temps de cultura...
Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David.
Tornarem a Cannes, on avui sí comença l'icònic festival de cinema. I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Hernández espera canvis importants en la plantilla del Barça de cara a la pròxima temporada.
El tècnic del Barça reconeix que la situació econòmica del club limita molt més ara que fa 25 anys, quan es podia fitxar tot el que demanava l'entrenador, però la idea és fer molts canvis.
L'objectiu és canviar. L'objectiu és incorporar gent i aquest és l'objectiu. Millorar, si no, ens quedem igual.
També sentirem al Catalunya migdia Víctor Font, excandidat a les eleccions del Barça, que ha passat pel matí de Catalunya Ràdio.
L'emoció de censura no es pot descartar mai. No es podria executar una moció de censura per errades de gestió de qui governa el club. La cosa canvia quan creues línies vermelles.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, en aquests moments s'està donant pas alternatiu amb semàfors a la C14 a Montblanc, a la Conca de Barberà, per pèrdua de càrrega d'un camió. D'altra banda, us trobareu retencions a la ronda de Dalt a Sarrià i a la ronda litoral a Cantunis, això a Barcelona, sentit Trinitat i al Poblenou, sentit Llobregat. I pel que fa a l'interior de la ciutat de Barcelona, hi ha hagut una manifestació pel centre i encara a aquesta hora hi ha desviaments senyalitzats a diferents punts.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Aquesta setmana seguim amb això que ens vas dir ahir, eh? Pràcticament cada dia hi ha una gotellada aquí, un ruixat allà, pluja aquí, no?
Sí, i a més, els darrers mapes ho allarguen ben bé fins dimarts, dimecres de la setmana vinent. Això no vol dir que tot arreu plogui de la mateixa forma i els mateixos litres i els mateixos dies, perquè hi ha aquesta, podríem dir, anarquia primaveral. En definitiva, amb aquests ruixats irregulars. S'han de mantenir les pròximes jornades regant de forma irregular. Potser entre avui i demà, més probables en algun punt costaner, sobre tot demà, i de cara a dies posteriors més a l'interior i Pirineu. Es continuen omplint els rius pirinencs, els pantans van millorant, sobretot Segre i les Nogueres. Bones notícies en aquest sentit, i a més amb la perspectiva de no presentar-se cap calorada d'aquí a final de mes.
Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. L'avenç rus a Kharkiv obliga el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, a cancel·lar els viatges internacionals els pròxims dies, entre els quals un que tenia previst a Espanya. L'ofensiva sorpresa, llançada divendres, obliga les tropes de Kiev a replegar-se mentre s'hi envien reforços per aturar-ho. Moscou anuncia la captura de dues localitats més en aquesta zona, Albert Manyà.
Un portaveu de Zelensky ha confirmat el que s'entreveia des d'ahir al vespre. La gravetat de la situació ha provocat un canvi de plans en l'agenda del líder ucraïnès, que tenia previst visitar Madrid i Lisboa per firmar un acord de seguretat com els que ha firmat en França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit, entre altres aliats. Fonts oficials han explicat que es reprogramaran per a més endavant. L'exèrcit ucraïnès admet que la retirada és per salvar vides davant l'assalt de la infanteria russa. Fins ara s'han evacuat unes 8.000 persones en les últimes hores. Una vintena de civils han quedat ferits arran d'un bombardeig rus a la ciutat de Kharkiv, segons el balanç oficial. Aquest del nord no és l'únic front on Kiev està patint un retrocés. Al sud, el Ministeri de Defensa rus assegura que també han ocupat Robotin, a la regió de Zaporíjia, una localitat simbòlica perquè va ser alliberada l'estiu passat. En aquest escenari, i en plena visita a Kiev del secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken ha anunciat 2.000 milions d'ajuda addicional, un armament que ja està arribant al camp de batalla. Pot atacar Ucraïna a territori rus amb aquest armament? Li han preguntat a Blinken i ha respost això.
És una decisió que ha de prendre Ucraïna. Ucraïna ho farà per si mateixa i nosaltres ens assegurarem que Ucraïna tingui l'equipament que necessita per tenir èxit al camp de batalla.
Canvi de plans, dèiem en començar, de Zelensky, que anul·la la seva agenda internacional. En canvi, el president rus Vladimir Putin manté els seus plans.
Sí, demà i divendres se'n va a la Xina, el primer viatge del seu cinquè mandat, en un gest clar de marcar les prioritats i consolidar l'aliança estratègica amb Pequín. Abans d'arribar-hi, Putin s'ha deixat entrevistar per l'agència xinesa Xinhua, on ha elogiat el pla de pau xinès sobre Ucraïna perquè, segons ell, aborda les causes de fons i el seu significat geopolític global.
I en un altre conflicte, Israel manté la seva operació militar a Rafah i s'intensifica l'èxode de centenars de milers de palestins d'aquesta zona del sud de la franja. Alguns dels civils són supervivents de la Nakba, la catàstrofe, com anomenen l'expulsió de la població palestina per la creació de l'estat d'Israel fa tot just 76 anys, Sergi Roca.
L'ofensiva israeliana a Rafah ja ha provocat l'evacuació de prop de mig milió de palestins, molts dels quals ja provenien d'altres punts de Gaza. I alguns, com en Hamdan, de 84 anys, el ressona el passat més dolorós.
Entre el 48 i el 24 només encadenem dificultats a les nostres vides. Fa mal recordar-ho, però aquest patiment i dolor ens fan rememorar el que va passar. Aquest enemic no ens deixa en pau des del 1948 i en ple 2024 encara ens ataca per prendre'ns la terra. Vol una terra sense gent, sense arbres, sense cases.
I encara una altra veu de supervivents de la Nakba. A l'UM la van fer fora de casa quan tenia 4 anys. Ara, als seus 80, té clar que encara estan pitjor.
No hi ha una catàstrofe pitjor que aquesta. Soc aquí des de fa 80 anys i mai no havia vist una catàstrofe igual. Ens hem quedat sense cases. Els nostres fills han marxat. No tenim propietats, ni or, ni ingressos. No ens queda res. Ja no podem plorar per res.
I a tot això, la Unió Europea alerta Israel que si continua l'operació militar a Rafah, tensarà moltíssim la seva relació amb Brussel·les.
Sí, en un comunicat, el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, recorda que, segons el dret internacional humanitari, Israel ha de permetre i facilitar el pas sense obstacles de l'ajuda per als civils. A més de Rafah, els atacs israelians continuen en altres punts de la franja, segons l'exèrcit, amb l'objectiu d'acabar amb els combatents de Hamas.
I precisament aquí, a Catalunya, mig miler d'estudiants, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat al centre de Barcelona contra l'ofensiva israeliana a Gaza i a favor del poble palestí. És un dels plats forts d'una jornada de vaga universitària per protestar per la situació bèl·lica en aquest punt del món. La vaga ha tingut poc seguiment, però s'ha notat a la Universitat de Barcelona i també a l'Autònoma. Anem al carrer seguint la manifestació i tenim una unitat mòbil amb en Pep Casanovas i la Sara Canyete. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs la manifestació formalment ha acabat aquí davant de la delegació del govern espanyol. Ho ha fet amb la lectura d'un manifest i ha transcorregut sense incidents. En aquests moments, però, encara queda algun grup d'estudiants aquí davant de la delegació, tot i que la majoria han marxat, i un grup ha tornat cap a la Universitat de Barcelona, que és on hi ha des de fa 10 dies aquesta acampada. Com deies, la manifestació no ha tingut un seguiment massiu, però és el moviment, la representació del moviment estudiantil més nombrosa que hem vist des que fa unes setmanes, uns dies, 10 dies, va començar aquesta acampada. Júlia Portet, la portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, que és una de les dues organitzacions convocants de la jornada d'avui, diu que el moviment estudiantil està creixent.
No només a la UB hi ha hagut mobilitzacions, a la UAP s'està començant a mobilitzar el comitè, també a la Universitat d'Alacant, a la Universitat de València, a Girona, avui també hi ha hagut una manifestació convocada, també a la Universitat a la UIP a Mallorca, i esperem que moltes més.
Més enllà de la jornada d'avui, l'objectiu per part de les organitzacions estudiantils és que abans de final de curs les universitats públiques aprovin mocions on es comprometin a trencar les seves relacions amb Israel, com la que ja s'ha aprovat a la Universitat de Barcelona o a la Universitat Politècnica de Catalunya, i que això sigui abans de final de curs.
Doncs alguns dels manifestants pro-palestins que són en aquesta protesta que ens explicava la Sara són els mateixos que moments abans havien ocupat la seu d'Acció. Davant de l'edifici del Passeig de Gràcia, els activistes han fet una performance que els cossos policials han interromput a cops de porra i també han acabat desallotjant els que hi estaven a dins. Els manifestants exigeixen al futur govern que trenqui les relacions amb Israel i demanen el tancament de la seu d'Acció a Tel Aviv.
Hem vist com, en comptes d'escoltar les nostres demandes i acabar amb aquesta complicitat, s'han enviat Mossos d'Esquadra, no ens han deixat fer la nostra performance pública.
Doncs és la protesta d'aquests manifestants. Passen 12 minuts de les dues i continua també la ressaca electoral. Us ho hem dit fa uns minuts a Catalunya Ràdio. La cúpula d'Esquerra Republicana posarà en marxa aquesta mateixa tarda el debat intern per recompondre el partit després de la desfeta a les urnes. La reunió al més alt nivell es farà l'endemà que Oriol Junqueras es desmarqués de Pere Aragonès i apostés per quedar-se al capdavant del partit, amb la intenció de fer un congrés extraordinari a finals d'aquest any, Albert Prat.
Sí, la direcció ha convocat aquesta tarda una reunió extraordinària a la seu del carrer Calàbria de Barcelona per posar fil a l'agulla i començar a plantejar quins canvis s'han de fer i quan els volen fer. La trobada de dilluns va servir per fer una primera anàlisi en calent dels resultats i els anuncis tant d'Aragonès com de Junqueras van eclipsar el debat de fons. El líder del partit ha deixat clar que vol seguir, però cada cop són més les veus que reclamen cares noves. La número 2 del partit, Marta Rovira, públicament encara no s'ha mullat, però fins ara ha sigut partidària d'apartar-se quan calgués. De fet, Rovira fa mesos que rumia com s'ha de fer aquest canvi d'etapa i la intenció dels republicans, ara com ara, és deixar per la tardor el debat amb tota la militància. La crisi interna haurà de conviure amb les negociacions per triar un nou president del govern. Les opinions van per barris. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, s'ha mostrat partidari de bloquejar la investidura de Salvador Illa, tot i que ho ha dit amb la boca petita.
Nosaltres ens quedem a l'oposició, estem a l'oposició.
Sí, però una cosa està a l'oposició i l'altra és permetre que Salvador Illa sigui president.
No està en el nostre escenari. El que els hi correspon ara és amb ells.
En canvi, qui ha alçat la veu per demanar que Esquerra faciliti la presidència del PSC és Joan Tardà, l'exportaveu del Republicans a Madrid, n'ha parlat a Ràdio Televisió Espanyola.
Jo crec, efectivament, que Esquerra Republicana no hauria de bloquejar.
No hauria de bloquejar Salvador Illa.
No, si jo li dic que crec que el que es tracta és de competir i alhora col·laborar, perquè si competim i alhora col·laborem, hi ha possibilitats que anem construint un camí conjuntament.
En cas d'una repetició electoral, ara mateix Esquerra no té candidat. L'entorn d'Aragonès descarta que es torni a presentar i Junqueras difícilment estarà amnistiat.
I mentrestant, els socialistes avui defensen obertament la seva preferència, un executiu de Salvador Illa en solitari però amb suports externs. Però perquè tiri això endavant, caldria, a més dels vots dels comuns, els d'Esquerra, amb un sí en primera volta o una abstenció a segona volta. En qualsevol cas, els republicans s'han convertit en determinants també per Junts, que els intentaran seduir per trobar el seu suport i fer viable així la investidura de Carles Puigdemont, Núria Oriol.
El presidenciable del PSC fa valer avui en una carta a la militància la victòria històrica de la formació amb vots i escons per reforçar que li pertoca ser el nou president i liderar una nova etapa sense bàndols ni blocs i per tots els catalans, diu, i preferentment amb un govern en minoria buscant la geometria variable, però mirant d'entrada, a més dels comuns, també els republicans perquè facilitin amb els seus vots la seva investidura. Alicia Romero en declaracions a Televisió Espanyola.
Mucho mejor sería si pudiéramos gobernar solo, significaría que podemos llevar la globalidad de nuestro proyecto ponerlo en marcha, es decir, que evidentemente esta sería una primera opción, pero bien, tenemos 42 diputados, somos realistas, sabemos que esto es difícil y que además para llegar a una investidura necesitamos apoyos, esto es obvio, ¿no? Y por tanto vamos a buscar esos apoyos.
La ronda de negociacions previstes, però, pel PSC amb tots els partits, menys amb l'extrema dreta, encara no han començat, segons han confirmat fons del partit aquesta emissora, però la maquinària ja s'ha engegat fa hores. També acceleren motors els de Junts, que no faran ronda de contactes, però sí que busquen també el suport d'Esquerra, que s'ha convertit en la clau de volta per una opció o una altra. Carles Puigdemont reuneix demà tots els seus diputats electes al Parlament argelès, juntament amb els del Congrés, Senat i Cambra Europea. La reunió ha de servir per fixar l'estratègia seguida després dels resultats de diumenge per intentar l'investidura de Puigdemont i que, per cert, passa per una segona volta i, a més dels vots a favor d'Esquerra, també pel suport de la CUP i l'abstenció dels socialistes, que per ara l'han negat.
36 dels 202 municipis del sistema Ter Llobregat han passat els 3 mesos que hem estat d'emergència per sequera amb consums per sobre del que estava permès. Entre els que no han aconseguit reduir fins als 200 litres per habitant i dia permesos hi ha Matadepera, que segons que després que l'ACA els multés amb 50.000 euros, ara comencen ells a sancionar els ciutadans que s'estan passant de la ratlla, Montse Poblet.
Entre els municipis del sistema Ter Llobregat que durant l'emergència han continuat consumint molt per sobre dels 200 litres permesos, hi ha Castellet i la Gornal, Torrent, Canyelles o Matadepera. En aquest poble del Vallès Occidental ja estan lluny dels 487 litres per persona i dia que van assolir a mitjans de l'any passat, però continuen molt per sobre dels 200 litres permesos en emergència i dels 230 de l'excepcionalitat. L'alcalde Guillem Montagut ens explica que han canviat canonades d'urbanitzacions, però que encara tenen un centenar de veïns gastant molt més del que seria raonable. L'Ajuntament ja els ha enviat les multes, que poden arribar als 3.000 euros.
Sí, iniciant ja l'expedient sancionador per alguna de les cases que tenen un consum molt elevat. Són consums exagerats, molt exagerats.
L'altra cara de la moneda són els 20 municipis que sí que han reduït prou per situar-se dins dels límits permesos a l'emergència. A la llista hi ha Calonge, que ha rebaixat el consum per habitant i dia en 95 litres en 3 mesos, o Llinars del Vallès, que n'ha reduït en un 88 litres.
A tot això, el dispositiu especial de Rodalies arran del robatori de coure de diumenge fa canviar els hàbits de mobilitat de molts usuaris. Els que han deixat d'anar en tren opten sobretot pel vehicle privat i per les línies d'autobús. Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia,
Òscar. Tenim dades?
Sí, el fet que la R3 no arribi directament a Barcelona fa que augmenti un 25% el passatge de les línies d'autobús del corredor de Vic. La línia de ferrocarrils de la Generalitat del Vallès també té un 2,3% més d'ocupació. I la demanda de cotxes de lloguer per hores i d'autobusos s'ha incrementat un 40% des de diumenge, segons diu la patronal de distribució FECABEM. Es concentra especialment aquest augment de cotxes de lloguer a les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat i el Vallès.
Doncs sapiguem si es nota això sobre el terreny a l'estació de Montcada-Ripollet, on s'acaba ara la línia 3, allà els usuaris de la línia de Rodalies de Vic pugen en autobusos per connectar amb Barcelona, Marta Vallès.
Bon dia, doncs sí, es nota força que hi ha menys usuaris. La gent que pot ha optat per altres mitjans, com ara Rodalies 2, busos de línia, ferrocarrils o bé vehicle privat o compartit. Avui, més tranquil·litat aquí, perquè a banda que hi ha menys viatgers, la combinació tren-autobusos entre aquesta estació i Barcelona, Fabra i Puig, està ja més assajada. Els viatgers de la R3, entre cansats i resignats.
Bé, ha arribat una mica més tard, però això ja és normal. Abans trigava una hora.
hora i ara 2 hores i mitja.
Entrem bien, sin problemas. Yo vengo desde Vic.
Ha sortit segons el previst.
Lectura, podcast... M'està cabrejant una mica de resignació que estic començant a tenir. És així i així és.
Què t'ha d'explicar, no? Ja estem una mica ja acostumats a aquest servei.
Els trens venen quan volen, et lleves més d'hora, l'agafes més d'hora i així. És una tocada, però bueno.
Són conscients que aquesta situació es podria perllongar un parell de mesos.
I continua la picabaralla política sobre aquest problema. El conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, acusa el ministre de Transports, Òscar Puente, de fer soroll per tal de no parlar de la falta d'inversions a la xarxa de Rodalies. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Elena ha assegurat que el responsable del caos a Rodalies, derivat del robatori de coure, és Adif, i també la falta de manteniment, Marriera.
Elena respost al ministre que ahir el Senat va insistir a assenyalar la policia catalana. El conseller defensa que els Mossos han incrementat els patrullatges i que amb la picabaralla Puente aconsegueix que no es parli del problema real.
El senyor Puente, el seu objectiu quin és? Que mentre parlem de les seves afirmacions sempre molt grandiloquents i molt polèmiques, no parlem del problema de fons. Aquí no hi ha cap picabaralla. I això és el que ell vol provocar, que no es parli de quina és la qüestió de fons, que és el manteniment d'Adif. El 96% del robatori s'han produït a les línies d'Adif i el 4% a les de Ferrocarrils de la Generalitat. I el problema és la manca de manteniment per part d'Adif.
També s'ha posat les mans al cap perquè Adif ha trigat 3 dies a posar la denúncia del robatori i assegura que ara mateix no hi ha cap indici de sabotatge, tot i que la policia ho està investigant.
Passant 6 minuts d'un quart, fem una pausa i de seguida seguim amb més coses.
Catalunya migdia.
No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
De veritat?
I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb el nostre model educatiu Engineering by Doing. Grups reduïts amb atenció personalitzada, projectes en equip, 50% del temps en laboratoris, pràctiques en empresa i un programa de beques al teu abast.
Participa a la sessió informativa del 16 de maig. EUS.cat.
Treballes en el sector de la construcció? El maig torna a Construmat, la trobada que marca la diferència. Amb 300 empreses líders, congrés amb 120 ponents, zona de start-ups, formacions certificades i molt més. Construmat t'espera amb els braços oberts del 21 al 23 de maig a Fira de Barcelona. Acredita't online amb descompte.
Si estàs temporalment a l'estranger, pots votar en les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny. Has de figurar en el registre de matrícula consular com a no resident. Recull la sol·licitud a la teva oficina consular o descarrega-la a exteriores.gov.es. Lliura-la amb el teu DNI o passaport a l'oficina consular fins a l'11 de maig. Rebràs la documentació al teu domicili de l'estranger i podràs enviar el teu vot per correu certificat fins al 5 de juny. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
Catalunya migdia. D'aquí a 7 minuts seran 2 quarts. La Comissió Europea millora el creixement de l'economia espanyola fins al 2,1% aquest any en un escenari en què l'eurozona repunta després d'haver tocat la recessió. Brussel·les pronostica que Espanya complirà l'objectiu de dèficit del 3% aquest any, però no aclareix si li obrirà al juny un procediment d'infracció per haver superat el límit l'any passat. Brussel·les, Jordi Baró.
Bon dia. Milloren les previsions de Brussel·les sobre l'economia espanyola. La Comissió Europea la situa com la que més creixerà entre les grans economies de l'euro aquest any i el que ve, fins al 2,1% el 2024, més que el previst fins ara, i amb una desacceleració lleugera el 2025 fins a l'1,9%. És un comportament també per sobre de la mitjana de l'eurozona, on després d'un 2023 difícil, Brussel·les preveu un repunt, però enmig de riscos elevats per les guerres a Ucraïna i Gaza. Sobre el dèficit, la Comissió Europea coincideix amb el govern espanyol que baixarà a Espanya el 3% el 2024, dins del límit que marquen les noves regles fiscals europees. La xifra, però, va ser del 3,6% l'any passat i Brussel·les deixa obert l'interrogant sobre si això mereixerà a Espanya un expedient. Paolo Gentiloni, eurocomissari d'Economia.
Preparem aquest informe per tots els països, són 11,
que el 2023 van infringir el 3%. L'informe també ha valorat tots els factors que considerem rellevants. No puc prejutjar ara la conclusió d'aquest informe per cap estat membre. Per tant, hem d'esperar un mes.
La Comissió Europea resoldrà l'interrogant sobre si obre a Espanya un procediment per dèficit excessiu a mitjans de juny.
Els pagesos de l'estat espanyol i francès preparen una protesta conjunta. Volen tallar totes les carreteres de frontera durant la campanya de les eleccions europees. La plataforma Revolta Pagesa, que pren la iniciativa a Catalunya, ho ha anunciat al Pertús, a la Catalunya del Nord. Laia Claret, què volen fer i què demanen?
Doncs el dia 3 de juny, dilluns, a les 10 del matí, volen tallar totes les carreteres entre banda i banda de la frontera. Revolta Pagesa detalla que l'estat espanyol ho organitza en una quinzena d'associacions. Arnau Rubio, portaveu de Revolta, concreta què demanen a Europa.
Major seguretat alimentària per tots aquells productes que ingressen a Europa i que s'haurien de regular i aplicar lleis de preferència de productes locals. Eliminació dels impostos a l'energia utilitzada pels productors agraris, hidrocarburs, gas i electricitat.
Sebastià Barbotó qualifica així l'acció.
És històric perquè és la primera vegada que es farà entre pagesos del sud i del nord.
Jordi Ginebreda, de Revolta, fa una crida a sumar-s'hi a tothom qui comparteixi les seves demandes.
No només al nostre sector, els sindicats i cooperatives del nostre sector, sinó transportistes o taxistes, autònoms, flequers, pescadors.
Consideren que anant junts, a banda i banda de la frontera, fan més pressió a les institucions europees.
I ja que parlem de pagesia, la producció agrària ecològica a Catalunya arriba a rècords històrics. La superfície conreable i de pastures ecològiques arriba al 22,5% del total. Lidera aquest tipus de producció la vinya, on el 42% ja és ecològica. Penelles, Pere Joan Álvarez.
A Catalunya ja hi ha 5.333 productors i elaboradors ecològics, és a dir, que no utilitzen productes químics a les seves explotacions agràries i ramaderes. El clima mediterrani afavoreix que el país lideri aquest tipus de producció a Europa, com en el cas de la vinya. Elisenda Guillaume és directora general d'Agricultura.
Quan hi ha molta humitat, tenen bastant problemes de mildiu o de fongs. Llavors, el clima mediterrani doncs és un clima menys humit, diguéssim, que el nord d'Europa o el centre d'Europa. O sigui, de fet, a nivell de Alemanya o altres països, som una mica l'enveja perquè ja els agradaria amb ells.
Sentim ara Xavier Viladot, de Pomona Fruit, que té unes 30 hectàrees de fruita ecològica i oliveres.
Vam decidir un bon dia, quan vam tindre fills, que havíem de canviar de producte convencional a producte ecològic, i aquell dia vam començar a consumir productes ecològics, i com que érem productors, el següent pas va ser dir, escolta, ja que consumim ecològic i nosaltres podem fer aliments, fem-los ecològics també.
El govern ha aprovat fa poc el Pla d'Acció de la Producció Ecològica, que inclou el foment de la demanda entre els consumidors i els productors.
D'aquí a 3 minuts seran 2:15, una pausa i més coses.
Catalunya migdia.
Descobreix la nova temporada del Liceu. Madama Butterfly, La Sonàmbula, Rusalka, Lohengrin, La Forza del Destino, La Traviata, West Side Story. Abona't al teatre dels teus somnis a liceu.cat. Abona't a la força del Liceu.
Escapa't de la rutina a la primera edició de la Cabanera Fest el 18 de maig al Pont de Suert.
Gaudeix de la música i les arts en viu amb Orphan Stones, Amelo de la Habana, Les Mirandes i moltes més.
Una jornada per tota la família. Art, cultura i molta gastronomia amb producte de quilòmetre zero.
La Cabanera Fest promet ser inoblidable.
Un estiu per viure un munt d'experiències.
Un estiu per viure moltes aventures.
Un estiu per viure un munt de jocs.
Un estiu per viure la natura.
Un estiu per viure les amistats.
És possible un estiu per tothom!
Col·labora amb Fundesplai.
Tant fa quantes eleccions hagis viscut.
O si aquestes seran les teves primeres.
Les properes eleccions sempre són les més importants.
Aquesta és la bellesa de la democràcia. Europa.
Eleccions europees 9 de juny. Fes servir el teu vot, o algú altre decidirà per tu.
Alegria. Descobreix com el rei va aconseguir el poder.
No el deixaré que vagi amb una palla.
Tu no pots entendre, no ets gitana, val?
No necessito una Eurovisió.
Et volen a tu, el rei de la rumba catalana. És la imatge que volen exportar.
Una coproducció de 3CAT. Estrena a televisió. El rei Peret, a la plataforma 3CAT i a TV3, és la gran pel·lícula d'aquesta nit.
Catalunya migdia. Un minut i seran 2:15. La vacuna terapèutica contra l'Alzheimer que està desenvolupant Grifols suposaria avantatges de seguretat respecte als primers fàrmacs aprovats als Estats Units contra aquesta mateixa malaltia. La vacuna ha demostrat en uns primers assajos en pacients que genera immunitat i que pot frenar fins un 38% l'evolució de l'Alzheimer. Purificació Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquests resultats es presenten avui a la conferència Barcelona-Pittsburgh, que comença a Barcelona i que és un referent a nivell mundial en recerca contra aquesta patologia.
Sí, tot i que la vacuna està en fase molt inicial, Gerard Pinyol, investigador responsable del projecte, creu que podria suposar un avantatge de seguretat respecte als primers fàrmacs aprovats que aviat podrien estar disponibles també a casa nostra.
La vacuna és molt segura i això és un gran resultat. I els altres fàrmacs que estan aprovats donen alguns efectes secundaris. En aquest sentit, la vacuna aportaria un avantatge.
En aquesta mateixa conferència també es presentaran altres projectes de nous tractaments.
Sí, que podrien donar resultats positius en molt pocs anys, com assegura Mercè Boada, responsable mèdica de la Fundació ASEC, que organitza la trobada.
Jo tinc 2 anys d'expectatives en què esperem que aquests fàrmacs que s'està treballant amb ells, que estan en un fase 3, arribin a tindre bons resultats per combinar amb els altres.
La conferència, que durarà fins divendres, també analitzarà, entre altres coses, com cal adaptar els sistemes de salut per fer arribar a tothom els nous tractaments aprovats contra l'Alzheimer o com reforçar l'atenció primària per afavorir-ne la detecció precoç quan arribin a la clínica els nous marcadors que el poden detectar amb una analítica de sang.
I cada vegada hi ha més persones que demanen ajuda perquè són addictes a l'alcohol, especialment dones. Segons dades del projecte HOMA, en el 42% dels casos, l'alcohol és la principal causa per iniciar un tractament de desintoxicació i cada any s'acosta més a la cocaïna, que encara és la causa d'inici en el 45% dels casos, en Alfonso.
El projecte HOMA atén cada vegada més addictes a l'alcohol, sobretot perquè és una substància barata, accessible i de vegades fins i tot està més ben vist consumir-ne que ser abstemi. Ho explica Neus Canals, directora del projecte HOMA Catalunya.
L'alcohol és una substància socialment acceptada. Encara ara hi ha molt poca percepció del risc que té. D'alguna manera està ben vist, no? Encara t'has de justificar perquè no et prens la copa.
L'alcohol és la principal substància que consumeixen les dones que arriben al projecte HOMA. Una d'elles és l'Anabel, que prenia alcohol, psicofàrmacs i cocaïna.
Està molt estigmatitzat de que és l'home el que beu, l'home el que es droga, l'home que... La dona ho fa, el que passa que ho fa més amagada. Crec que n'hi ha moltíssimes dones que tenen por i no surten. Jo les cridaria que sortiguessin, que demanessin ajuda perquè ens la donen.
L'any passat, més de 1.550 persones van demanar ajuda al projecte HOMA, gairebé un 5% més que l'any anterior.
I atenció a aquesta història. És a la venda un poblat talaiòtic a Menorca per 1 milió d'euros. L'oferta ha aixecat polseguera i ha reobert el debat de si el patrimoni es pot vendre i si les Balears estan quedant en mans dels estrangers amb més poder adquisitiu. El Consell de Menorca argumenta que la majoria de talaiots són privats i que aquest, que és a Benissafuller, no està dins del catàleg Patrimoni de la UNESCO. Mahó, Caterina Carmany, bon dia.
Bon dia.
El que és clar, però, és que aquesta catalogació ha animat els propietaris a vendre.
El Benissafuller, de fet, Òscar, fa 15 anys que es venia per 100.000 euros i ha afegit un zero. I això també ha esperonat altres propietaris. Miquel Àngel Villalonga té una finca amb una naveta.
La va comprar amb un pare l'any 68 i jo vaig heredar fa uns anys. Però jo ja estic cansat de pagar impostos i ara que he vist que la UNESCO ha declarat Menorca com a patrimoni arqueològic, veig que, bueno, que pot ser que tingui més atractius de finca de cara que tingui, que té un jaciment arqueològic. 4 o 5 milions.
I sobre això, Caterina, el Consell de Menorca, què hi diu?
Que aquí el que és insòlit és el preu, perquè el 85% dels jaciments són privats. Sentim Simón Gornés, conseller de Medi Ambient del Consell de Menorca.
És que aquest enrenou, la veritat, ens meu entendre, no té cap fonament, perquè se compren finques en poblats talaiòtics pràcticament cada mes. És així.
Més per Menorca reclama el govern insular que el compri, però ni s'ho plantegen.
No. En aquest cas no hi ha un interès especial per aquest poblat. Se fa una tassació que ja t'he dit que aquesta tassació no s'assemblarà en el preu econòmic que oferta aquesta, aquesta propietat.
A Benissafue, a Capgeciment, s'hi pot construir, però en aquest moment l'entrada és lliure i un nou propietari ho podria restringir a 4 dies al mes. Entre els menorquins hi ha opinions per a tots els gustos.
Pot ser, sí, però no tindria que ser, perquè és un, és, forma part dels menorquins.
Tal com estan els preus de mercado de la isla, seguro. Alguna empresa con visión de futuro que el día de mañana se pudiese recalificar o algo.
En qualsevol cas, força sorpresa en general per aquest milió d'euros que es demana per la finca de Benissafue.
Passen 4 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Senideu, obrim ara el quiosc. Quin és l'ambient ara mateix, Marc Güell?
Bon dia, Ricard. Avui les portades van plenes de les conseqüències del canvi climàtic.
Consells per la vostra economia. Per on perd la butxaca?
Per la pujada de preu.
Per culpa, Elon Musk ha anunciat que té intenció d'enviar a l'espai un nou satèl·lit.
Manu Guix, et dedica aquesta cançó. Felicitats.
Vull moments que et moris per ballar.
Senyores i senyors, bon dia.
El Matí de Catalunya Ràdio. T'acompanyem cada dia de 6 a 1 amb Ricard Ostrell.
Catalunya migdia.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Ha arribat la primavera i tens ganes de canvis? Aprofita ara les ofertes de primavera de Smith per renovar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva amb les nostres solucions de mobiliari a mida. Home Smith Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 8 botigues Smith de Barcelona o al nostre web homedesign.smith.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David.
Aquesta que sentim ha estat la pel·lícula inaugural de la 77a edició del Festival de Cinema de Cannes, l'últim film de l'inclassificable director francès Quentin Dupieux, molt apreciat al Festival de Sitges. Comença, per tant, el festival en si, tot i que el Me Too no perd protagonisme. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
Tothom segueix pendent de si es fa pública la llista dels 10 grans noms del cinema francès acusats de violència sexual. De moment, la sorpresa va arribar ahir la nit amb un article del diari britànic The Guardian que apuntava queixes sobre Francis Ford Coppola durant el rodatge de Megalòpolis, que s'estrena demà aquí. I a la roda de premsa de Le Deuxième Acte, el segon acte, el film inaugural, una de les actrius estrella del cinema d'aquest país, Léa Seydoux, ha dit que dona fe que les coses estan canviant.
No em puc comparar amb altres actrius que han viscut situacions gravíssimes. Evidentment, el meu estatus em protegeix. No és el mateix quan ets una actriu jove que comença, però puc dir que avui dia noto més respecte als rodatges i que hi ha hagut un canvi global.
Precisament el film és una crítica molt àcida al món del cinema, a l'ego dels artistes i a la cultura de la cancel·lació.
El Dia de la Marmota, l'exitosa comèdia musical basada en la pel·lícula Atrapat en el temps, és el nou projecte d'Àngel Llàcer i Manu Guix. Un treball que tornen a impulsar conjuntament amb la productora Nostromo Life, Valeria Obereda.
És el seu cinquè musical plegats i el productor executiu de l'espectacle, Jordi Selles, destaca la importància de l'obra i que es presenti en català.
El Dia de la Marmota és probablement un dels grans èxits de teatre musical internacional dels darrers anys. S'ha estrenat a Nova York, a Londres ha estat el musical més vist de la història de l'Old Vic Theatre i la primera vegada que aquest musical s'adaptarà a una llengua que no és la seva llengua original, més enllà de l'anglès, serà aquí, serà a Catalunya, serà en català.
L'adaptació al català s'ha fet a través d'una nova línia d'ajudes del Departament de Cultura. Les audicions per al repartiment es convocaran el mes que ve i l'obra s'estrenarà per Nadal al Teatre Coliseu.
Unas sangres. Cada uno de ellos.
L'actriu Vicky Luengo presenta el seu aclamat muntatge prima facie al Teatre Poliorama. A partir de l'obra de Susie Miller, el monòleg explica les contradiccions de la justícia en les qüestions sobre violència masclista, Marta Vives.
Sí, a prima facie, Vicky Luengo es posa la pell d'una advocada penalista que després de patir una violació canvia la perspectiva. Per l'actriu catalana, que ja ha rebut diversos reconeixements per aquesta interpretació, aquest és el paper més complicat que ha fet mai.
Que el cos no sap que ets actriu i et col·loques en uns llocs on jo he hagut de parar un assaig perquè tenia taquicàrdia i jo he hagut de parar... Bueno, no vaig parar, però jo a l'estrena de Madrid el dia següent vaig demanar un cubell perquè vaig estar tota la funció pensant he de sortir a vomitar on vomito.
El muntatge que recorda les esgarrifoses dades de l'ONU segons les quals una de cada tres dones al món han estat víctimes d'una violació vol fer reflexionar sobre tot el que passa en un cos agredit.
Són cossos que es tanquen, cossos que s'omplen de tensió, cossos que mai més se senten segurs, cossos plens de culpa...
Prima facie, dirigida per Juan Carlos Fischer, s'estrena el 29 de maig al Teatre Poliorama. Oh,
de seguida anem amb les dades al 3CAT, que és això que sentíem, però Marta, tenim notícies de qui serà la nova directora del Festival Grec.
Sí, la programadora i productora cultural Letícia Martín, que a partir de l'1 de setembre assumirà la direcció del festival en substitució de Cesc Casadesús, que hi ha estat al capdavant els últims 8 anys. Letícia Martín, nascuda a Granada el 1978, ha estat els últims 10 anys vinculada a la direcció del Gran Teatre de Liceu.
I ara sí, sobre aquesta música que sentiu, la plataforma 3CAT ha superat els 100 milions de reproduccions en els seus primers 6 mesos d'activitat. L'entorn digital de TV3 i Catalunya Ràdio ja aplega més de 330.000 hores de continguts de qualitat en català i 900.000 usuaris registrats. Grans apostes com La Travessa o Tor i també El Matí de Catalunya Ràdio o El Búnquer han ajudat en aquests bons resultats que valora la presidenta de 3CAT, Rosa Romà.
Ara hem fet un forat a l'entorn digital, un entorn on el català tenia una presència molt escassa i per tant és importantíssim també aquesta aposta i l'èxit que ha tingut per arribar als nous públics, als nous hàbits de consum i especialment a joves i infants.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
El Girona s'allunya de la segona plaça i Xavi Hernández demana canvis al Barça per la temporada que ve.
Canvis a la plantilla si volen competir per títols. Ara el sentirem i també sentirem Víctor Font, que ha passat pel Matí de Catalunya Ràdio.
EAE Business School patrocina aquest espai.
La derrota d'ahir del Girona amb el Villarreal fa que el Barça depengui d'ell mateix per mantenir la segona plaça de la Lliga. Demà el Barça juga al camp de l'Almeria, el CUE, de la competició. I fa poca estona que ha parlat Xavi, el tècnic, Ramon Salmurri, del partit poca cosa, però sí bastant mirant cap al futur. Un futur, per cert, bastant incert.
Res, poc i menys de l'Almeria i també poc d'aquesta segona posició, tot i que Xavi s'ha esforçat en recordar que l'objectiu és el que li marca el club. Diu el tècnic que la planificació es farà a l'estiu. Sobre Vitor Roque, per exemple, explica que és un futbolista en formació, que no estava previst que arribés al gener, sinó que el volien deixar al Brasil perquè guanyés una mica de rodatge. Que ell, el que hagi de dir, li dirà a Deco, però ha volgut recordar que la situació del club obliga a canviar la mirada a tothom. A ell com a entrenador, a la directiva y también al aficionado.
Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, que cuando venía el entrenador decía quiero este y este. Esto no, ahora no es así. Ahora no es así. Entonces no estamos en las mismas condiciones que los otros clubes que tienen situaciones de fair play muy ventajosas o situación económica mucho mejor que la nuestra. Entonces, el barcelonista lo tiene que entender. Yo lo entiendo como entrenador, así lo he hablado con el presidente, con Deco, y nos vamos a ajustar a eso. Eso no significa que no queremos competir y no queremos luchar por los títulos, pero esa es la situación del Barça en estos momentos.
Aquest seria un relat molt més proper al estem en construcció de Xavi, però molt lluny del relat que es dibuixa sovint des de la junta directiva i des del president, que s'ha de guanyar sí o sí. Però és que al mateix temps, Xavi, uns instants abans, ha assegurat que calia fer un esforç per reforçar la plantilla i que amb el que té fins ara no n'hi ha prou.
No, l'objectiu és canviar. L'objectiu és incorporar gent i aquest és l'objectiu. Sí, millorar, si no, ens quedem igual. Per tant, les coses que no han fet bé s'han de canviar.
Doncs això és el més destacat que ha dit Xavi avui. Abans hi ha hagut entrenament i, per cert, Salmo, hi ha una de les imatges d'aquesta sessió d'entrenament d'avui, és la de Lewandowski queixant-se que la resta de companys feia tard.
A veure, la fotografia ha estat la següent. Lewandowski ha sortit al terreny de joc, ha saltat a la gespa al Camp Tito Vilanova a la Ciutat Esportiva, on hi havia Xavi i el seu cos tècnic. I Lewandowski s'ha estat uns 10 minuts sobre la gespa. Ell per un costat, Xavi per l'altre, cadascú amb una pilota. I al final, davant les càmeres, Lewandowski, somrient, s'ha mirat a Xavi, s'ha tocat el canell, com dient-li, míster, que aquests avui van tard.
Ahir al migdia ja vam dir que Lewandowski estava molesta amb el canvi del partit i al tot costa vas donar més detalls.
Sí, que Lewandowski s'havia empipat amb el canvi, crec que això ho va veure tothom, que aquesta enfadamenta està vinculada a la lluita que té el polonès per intentar guanyar el trofeu Pichichi i que, a més, el partit estava encara obert amb l'1-0 al marcador. El cos tècnic assegura que és un futbolista molt respectuós, que tot allò va quedar allà, però és cert que veus de l'entorn de Robert Lewandowski asseguren que aquests canvis, aquestes substitucions de Lewandowski al final, 4 en els últims 7 partits, són part d'una estratègia del club per forçar la sortida del jugador, un Lewandowski que no té previst moure's del Barça aquest estiu.
Seguim al Barça. Hisenda investiga l'aval que va presentar la Junta de Joan Laporta per ser president el març del 2021. Segons una informació del periòdico, Hisenda vol saber investigar els autors de tots els pagaments que es van fer d'aquest aval i dels interessos i despeses en un compte on tots els titulars són els directius del Barça. Un d'aquests pagaments va ser de 350.000 euros i el va fer una empresa, l'empresa ISL, que després va rebre l'encàrrec d'organitzar dos partits amistosos als Estats Units. Segons l'empresa, i així també ho reconeix el Barça, aquest pagament va ser un préstec que el club blaugrana encara no ha tornat, però sí que ho farà. Què més diu el Barça, Marcos García?
Doncs mira, de moment el Barça, un auditor intern ha obert un expedient i comença, per tant, una investigació. El club, a hores d'ara, ha fet un comunicat, explica que han anat reduint els darrers anys la relació mercantil amb aquesta empresa. Això sí, parla d'un alt grau de satisfacció rebut sempre per les tasques de la mateixa.
Sobre tot això, ha parlat Víctor Font, que ha passat pel matí de Catalunya Ràdio.
Doncs sí, el candidat a les últimes eleccions demana transparència del Barça en aquest cas i alerta, no descarta una moció de censura si les explicacions sobre això no li fan el pes.
S'hauran d'explicar molt bé i haurem d'assegurar que no s'ha creuat una línia vermella, que no fa bona pinta, que no fa bona olor, que sé i em consta que els directius han demanat explicacions, que això s'ha tractat en juntes directives i que no hi ha hagut transparència, això és un fet.
Per tant, vostè, si sap tot això, diguéssim, i això no s'aclareix i vostè no li satisfà les explicacions, no descarta una moció de censura.
La moció de censura no es pot descartar mai.
D'aquesta informació que publica el periòdico tindrem més detalls aquesta tarda. Al tot costa, què més ha dit Font, Marcos?
Doncs mira, es mostra molt inquiet pel fet que el Barça no tingui clares a hores d'ara les condicions per reforçar l'equip.
Com pot ser que a un mes d'acabar la temporada, quan ja hauríem de tenir tots els deures fets de planificació de la temporada passada, encara no sabem si podrem fitxar i aquí, i anem filtrant noms, i el Kimmich, i el Zubimendi un altre cop, i el Dani Olmo, i el Nico Williams, i el Kvaratskhelia, o sigui, la llista és inacabable, i no hem fet els deures.
Font també adverteix del risc del que ha qualificat de fugida endavant per part de Joan Laporta, després de les palanques econòmiques que el club ja va executar en el seu moment.
Doncs tot això al voltant del Barça, però també hem de parlar del Girona. Estem molt pendents d'aquest duel per la segona posició. Depenia d'ell mateix el Girona per aconseguir-la de nou, segona posició a la Lliga, però la derrota d'ahir deixa l'equip ara mateix en tercera posició i quan falten dues jornades per al final, aquesta segona posició, Eduard Solà, ja sembla difícil.
Sí, només ha pogut sumar el Girona un dels últims 4 punts en joc i ha perdut l'avantatge que tenia després de guanyar el Barça en el partit que van jugar a Montilivi ara fa 11 dies. El Girona va perdre ahir tot just el seu segon partit de la temporada a Montilivi. Se li ha complicat, tot i això, molt poder acabar segon a la Lliga i, per tant, classificar-se per la Supercopa. Ahir 0-1 contra el Villarreal, amb un gol dels rivals quan faltava mitja hora per al final i amb moltes oportunitats per l'equip de Mitchell, que reconeix obertament que acabar segons ara ho tenen molt i molt difícil i que l'objectiu ha de ser acabar tercers.
Quedan 2 partidos, hay que intentar acabar de la mejor manera. Creo que la segunda posición está muy, 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 muy difícil, muy complicada. Hay que intentar acabar terceros. Veremos qué hace el Atlético de Madrid. Entonces, lo que no podemos es dejarnos ir ahora en esta situación.
I a veure, Solà, ara demanem que ens expliquis una informació que publica el Times i que fa temps que se'n parla d'aquesta possible incompatibilitat del Girona i el City perquè puguin disputar la Champions si no passen algunes condicions en concret. De tot això, què en saps, Solà?
Ja fa temps que el City i el Girona saben que hauran de canviar la seva relació i ho tenen previst. Hem parlat ja molts i molts cops. El City farà plegar els membres que té actualment el Consell d'Administració del Girona i vendrà part de les accions del Girona. Actualment té un 47%, el City té un 47% de les accions del Girona. Tot plegat per complir amb les normes de la UEFA pel que fa al tema de les multipropietats. Des de Girona ja ho tenen previst des de fa temps i no pateixen gens ni mica. Els canvis s'anunciaran un cop s'acabi la temporada.
Doncs a Girona tranquils, i precisament del City parlem ara, perquè ahir també en parlàvem, de l'equip Citizen, que ahir tenia un partit important pel títol de Lliga. S'apropa a la Premier, victòria ahir davant el Tottenham, i tot això, Montserrat, amb un nom propi, que és aquest que sentim de fons ara, Erling Haaland.
Dos gols més del davanter noruec per sumar un triomf vital per al City. Haaland suma 27 gols a la Premier League. La temporada passada en va fer 36 i amb diverses actuacions estel·lars en aquest curs, com un hat-trick contra el Fulham en el triomf del City 5-1, un pòquer de gols en un altre 5-1, en aquest cas contra el Wolves, i 5 gols més contra el Luton en la golejada 2-6 a la FA Cup. Pel nombre de minuts jugats, Haaland fa un gol cada 91 minuts a la Lliga. En dues temporades a la Premier League, amb el City ha marcat 63 gols, una xifra no aconseguida mai per cap jugador en les seves dues primeres temporades a la Lliga anglesa. Totes aquestes dades estan molt bé, però a Haaland no el mereixen. I knew
that... Ja sabia que el davanter del City ha de marcar molts gols, però això no m'importa. Tampoc m'importa com guanyem, només que guanyem. Sí, tot això està molt bé, però com dic, no m'importa. Cal guanyar el pròxim partit.
I don't care. Win the next game.
Haaland vol revalidar el premi com a màxim golejador de la Premier, que ja va guanyar l'any passat. Diumenge, contra el West Ham, el City es juga a la Lliga, i en part també gràcies a una superactuació ahir del porter suplent alemany Ortega, que va ser el millor jugador del partit amb dues actuacions de mèrit contra els Spurs.
Catalunya migdia.
Homenatge a Giacomo Puccini al Palau de la Música Catalana. Vine a la nit de l'Ara el 28 de novembre i gaudeix de les seves àries més populars. Un concert de l'Orquestra Simfònica del Vallès amb Alejandro Roy, Maribel Ortega i Maria Miró. Aconsegueix-ne la teva entrada al web del Palau de la Música amb el patrocini de la Fundació La Caixa, Fundació Vila Casas i Codier.
Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu i Esclat.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Faré un màster a la URB per tenir més oportunitats laborals.
Trio la URB perquè m'ofereix una formació de qualitat i un tracte proper.
Tria la teva especialització entre més de 90 màsters i postgraus presencials i virtuals. Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Pública de Tarragona. Inscriu-t'hi ara. Continua avançant amb la URB.
La Vanguardia et porta unes tovalloles de qualitat per gaudir d'un estiu molt top. Tovalloles Montse Interiors, 100% cotó egipci de gran gramatge i amb 6 dissenys diferents per escollir. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les 27 botigues i emporta't cada tovallola de platja per només 12,95 €. Només amb La Vanguardia.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
I males notícies per al Barça de futbol sala. David Ubá, que es torna a lesionar Sergio Lozano.
És l'enèsim contratemps, de fet, l'aia d'aquesta temporada al Barça de futbol sala en forma de lesió. I una vegada més, l'afectat és el seu capità, Sergio Lozano. Un Lozano que es perdrà la resta de la temporada, això vol dir el play-off per al títol de Lliga, perquè s'ha fet una lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra. Recordem que en el partit de dissabte, l'últim de la fase regular a la pista del Córdoba, Lozano va notar-hi una punxada en aquesta zona i es va haver de retirar en els primers minuts de partit. Al març, el capità del Barça de futbol sala ja es va lesionar en aquesta mateixa zona amb un trencament del bíceps femoral de la cuixa esquerra, però és que a més Lozano venia de tornar al febrer després de 10 mesos de baixa per la seva quarta lesió de lligaments encreuats del genoll dret.
Avui comencen els play-offs de la Lliga CB de bàsquet. Hi haurà dos equips catalans en aquests play-offs, el Barça i el Baxi Manresa. Ernest Macià, com arriben?
Doncs el Baxi Manresa amb la il·lusió, de fet és el primer equip que jugarà demà dijous a la pista de l'Unicaja de Magala, la il·lusió de donar la sorpresa, perquè la sèrie de quarts és a tres partits. Això vol dir que el Manresa, si tingués l'ocurrència de guanyar a la pista de l'Unicaja de Màlaga, veuria com el Congost pot ser jutge per passar semifinals. És una sèrie curta, poden passar sorpreses i, a més, el Manresa evita el Barça i el Madrid també a la sèrie de semifinals. A Màlaga estan contents d'evitar Barça i Madrid a semis. A Manresa estan esperançats perquè l'Unicaja, s'ha demostrat a la Lliga regular, no és un equip imbatible per ells. Aquest és Pedro Martínez i Pierre Oriola. Pedro Martínez.
Evidentment, els jugadors estan contents, no?, perquè saben que hem fet una bona temporada, però ni els veig relaxats, ni els veig bé, entrenant bé com sempre, i jo crec que preparats per donar la nostra millor actuació i veure per què ens dona aquesta bona actuació.
Aquest és Pedro Martínez. Ernest, Pierre Oriola no el podem sentir, però vaja, el que ens deia, com arriba el Barça, Ernest?
Sí, doncs el Barça té fins diumenge, per tant ara mateix el ralentí després d'una temporada una mica irregular, però amb l'esperança de guanyar o d'aspirar a guanyar el títol, sabent que trobaràs el Madrid a semis. Un Madrid que debuta avui al play-off a 8:45 amb el Gran Canària. Demà arriba aquest partit del Baxi a la pista de l'Unicaja, i el Barça que no debuta als play-off contra el Tenerife fins diumenge al migdia.
Tornem al futbol. Alexia Putellas presenta avui la seva fundació. L'acte es fa aquesta tarda i el focus, Arnau Mercader, estarà molt pendent en la renovació amb el Barça, que encara no ha tancat.
No, tot i que moltes veus asseguren que hi ha entesa entre les dues parts, de moment ni el club ni la jugadora han confirmat un acord que s'allarga en el temps, malgrat que fa mesos que hi estan treballant. Mentrestant, Alexia presenta aquesta tarda la Fundació Eleven, una iniciativa dedicada a millorar les oportunitats de nenes en situacions de vulnerabilitat i ajudar-les a construir autoestima i confiança durant la infància a través del futbol.
I l'Espanyol esgota les hores per disputar demà la tornada als play-off en busca l'ascens a la Lliga F.
Les blanquiblaves hauran de capgirar un 0-1 advers del partit anada a Pamplona. El club creu en la remuntada i per aquest motiu el tècnic de l'Espanyol, Juan Ignacio Ibarra, fa una crida a l'afició.
Sabemos que el campo va a estar lleno, sabemos que la gente va a venir, sobre todo al que tenga alguna pequeña duda de poder venir o no, le invito a que venga porque el equipo va a dar la cara por el escudo y por todo el aficionado que venga aquí se va a sentir identificado.
L'Espanyol busca tornar a la màxima categoria del futbol femení després de 3 anys a segona divisió.
Això pel que fa a l'equip femení. Pel que fa al masculí, té 3 partits per somiar en l'ascens directe. El repte és complicat, però des del vestidor continuen creient que encara hi ha possibilitats. De fet, Sergi Andreu no depèn d'ells mateixos, però les poques opcions passen per guanyar els 9 punts en joc.
Sí, així ho creu el capità Javi Puado. El vestidor comencen a contemplar l'opció del play-off, però abans volen pensar que encara és possible l'ascens directe. Això sí, passa per 3 victòries en 3 partits.
Estem centrats principalment en guanyar el dilluns. Crec que tot passa per guanyar aquest dilluns i esperar. En aquest cas, ara sí que hem d'esperar. Ja no depèn de nosaltres únicament, però l'objectiu no canvia. Sempre que hi hagi possibilitat, lluitarem per l'ascens directe. En un cas hipotètic, hem d'anar al play-off. També és una opció per pujar i serveix igual. Jo crec que l'objectiu és pujar i, sigui com sigui, ho hem d'aconseguir.
El recorregut de la Flama Olímpica continua el seu periple fins a arribar a París, on el pròxim 26 de juliol s'inauguraran els Jocs Olímpics. I mentre continua el trajecte, avui l'escenari és la Catalunya Nord, en una jornada que ha despertat certa expectació. Corresponsal a la Catalunya Nord, Laura Bertran.
Aquest matí, a primera hora, la Flama Olímpica ha baixat del cim del Canigó, des d'on s'escampa cada any la Flama de Sant Joan. Precisament és per recordar aquest símbol que s'ha triat com a punt de sortida del recorregut. Més de 130 persones repartides entre Prada, Font-romeu, Serret, Vilanova de Raó, Colliure, Portvendres i finalment Perpinyà participen en aquesta jornada històrica. La darrera vegada que la Catalunya del Nord va rebre la Flama Olímpica va ser l'any 1968. Avui s'hi espera una gran participació de públic. Escoltem, Jean Romans és el president del Comitè Olímpic Nord-Català.
És orgull, és una manera de veure aquest departament tal com és. És el Pirineu, que es ve banyar els peus al Mediterrani. És un lloc d'expressió esportiva, hi ha la mar, hi ha la muntanya.
Al final del recorregut, aquest dimecres a la tarda, l'organització preveu una festa al voltant de l'esport i dels valors de l'olimpisme. Serà al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà.
Altres informacions del dia amb la Marta Garcia. Sanció al Lleida Esportiu.
Que presentarà recurs als dos partits a porta tancada i els 6.000 euros de multa que li ha imposat la Federació Espanyola perquè la considera desproporcionada. Tot això i la sanció ve del llançament d'una ampolla des de la graderia del camp d'esports que va impactar en un dels integrants de la banqueta del Lleclà. Marc Torres és adjunt a la presidència del Lleida Esportiu.
La veritat és que ens sentim bastant desprotegits. Jo crec que ens han tractat injustament, perquè s'afirma que no es van fer al·legacions a l'acte arbitral. Es van fer al·legacions a l'acte arbitral. El mateix dia que ens van notificar l'acte, jo, a més, ho vam enviar de matinada.
Parlem també del Giro.
Se disputa l'onzena etapa de 207 quilòmetres de recorregut, gairebé tots plans, una etapa en què ha abandonat per malaltia el cinquè classificat de la general, Kian Oidebrocks. Del Bisma, Tadej Pogacar manté la malla rosa de líder amb 2 minuts i 40 segons sobre Daniel Felipe Martínez. I, per cert, el neerlandès Mathieu van der Poel ha confirmat el seu calendari d'est estiu, en què competiran el Tour de França i en la prova de ruta dels Jocs Olímpics de París. D'esta forma, Van der Poel descarta la disputa de la prova olímpica de BTT.
Vols fer un apunt més?
Doncs mira, t'explique també que se disputen els quarts de final del Masters 1000 de Roma. Ja s'ha acabat un partit. Sabalenka ha superat Ostapenko en 2 sets.
Molt bé, doncs fins aquí la informació esportiva. Tornem demà a la mateixa hora. Seguim al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.